A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast de Ràdio Ciutat de Tarragona que us convida no només a escoltar ràdio, sinó també a veure què s'hi cou, tot observant les postals i imatges de les que parlem en aquest espai. Per tant, si a banda de les explicacions voleu veure les imatges, només heu d'entrar a la web de la ràdio des de qualsevol dispositiu que tingueu a mà, podcastcity.com/postalsantigues. Fer un passeig per Tarragona i creuar la ciutat de banda a banda és una realitat molt possible. De fet, rellotge en mà, si hi posem un bon ritme, anar des de la catedral fins al Serrallo, és a dir, des del punt més elevat de la ciutat fins al més baix al costat del mar, estarem aproximadament entre 20 i 25 minuts. Poseu mitja horeta si ens anem entretenint mirant aparadors, detalls dels carrers i restes històriques que hi ha per tot arreu. I ara que fa bo i ve tant de gust fer un tom a l'aire lliure... Si hi ha a Tarragona un passeig clàssic, habitual, imperdible, ritualístic gairebé i pràcticament diari, és el d'anar a tocar ferro. És a dir, arribar-nos fins al balcó del Mediterrani i tocar la barana que evita que la gent s'estimbi i vagi rodolant timba avall fins al mar com si fos una síndria. Doncs bé, avui aquest passeig tan emblemàtic i tan particular de Tarragona és el protagonista de Postals Antigues i ja podeu veure les imatges que il·lustren el text a la web de la ràdio, podcastcity.com/postalsantigues. Què és el balcó del Mediterrani? Doncs és l'extrem que remata la Rambla Nova i enllaça amb el Passeig de les Palmeres. El més característic del balcó és la seva barana de ferro i les increïbles vistes pròpies de les postals més espectaculars que abans s'enviaven. I és que el balcó es diu així perquè està a uns 40 metres sobre el nivell del mar i des d'aquesta alçada es pot veure tota l'esplendor del mar Mediterrani, des de la punta del Miracle fins al port com a objectius més propers. I, si dirigim la mirada fora d'aquests límits, fins a l'infinit i més enllà. De debò que és un descans per la vista i un dels punts més interessants de la ciutat de Tarragona. Tinc la sensació que tard o d'hora tothom va en algun moment o altre a tocar ferro. Diuen, a més, que fer-ho porta bona sort, però vaja, aquest és un extrem que no està del tot demostrat. Com va ser que va néixer el balcó del Mediterrani? Doncs mireu, la seva història va lligada a la de la Rambla Nova i la del Passeig de les Palmeres, que són les vies veïnes que té més properes. En un primer moment se'n deia Passeig de Santa Clara, o també Mirador del Mediterrani, perquè prenia el nom del convent de Santa Clara que hi havia el que avui és a la Rambla Nova, una construcció pràcticament isolada que feia les voltes de convent envoltada de roca viva. Aquest convent el van incendiar els sublevats el juliol de 1936, que també van cremar tantes imatges i misteris de Setmana Santa, tal com recordàvem unes quantes setmanes enrere. I per tant, aquesta ordre de Santa Clara, les Clarisses, van haver de buscar-se la vida i construir-se un altre convent, un al carrer Ramon y Cajal, que en aquell moment també estava molt als afores de la ciutat. Però que ara, és a dues passes. És, de fet, el mateix edifici on en aquest moment hi ha l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona. Però tornem al tema que avui ens ocupa, el balcó del Mediterrani. La construcció del balcó del Mediterrani es va iniciar a la primera meitat del segle XIX. En aquell moment calia una nova urbanització del Mirador que va motivar la construcció d'un passeig que anava des del Castell del Rei a la Baixada de Sant Antoni fins a la Baixada del Toro. A l'època, el 1860, l'alcalde era Josep Maria Albanès i per fer-lo es van haver d'enderrocar part de les fortificacions del Fortí de Cervantes i del Roqueral que no van acabar de desaparèixer del tot fins al 1883, per tant uns 23 anys després. En un primer moment, a l'extrem del que seria la Rambla Nova, hi havia un petit mur des del qual la gent contemplava el mar, i en una part d'aquesta zona s'hi va col·locar una barana molt senzilla, que va resultar ser provisional per deixar pas a la magnífica i característica barana que té ara el balcó del Mediterrani, i que segueix tot el perímetre del balcó des de la Baixada del Toro i que empalma amb el Passeig de les Palmeres arribant fins a la Rambla Vella. Aquesta barana, la que anem a tocar, és de ferro forjat i té peces de foneria. Va ser dissenyada per l'arquitecte municipal Ramon Sales i Ricomà. Què s'hi veia en aquell 1880 des del balcó del Mediterrani? Doncs es veia el mar, naturalment, però també el que hi havia al descobert de l'amfiteatre, que de fet era molt poc, res a veure amb tota l'excavació que hi ha feta ara. El port i també, atenció, el penal del Miracle. Per què? Per aquells que no ho sapigueu, a l'interior de l'amfiteatre, és a dir, damunt de tota la runa que tapava i la terra que tapava l'amfiteatre, hi havia aquesta presó, el penal del Miracle, i que té un programa, també té un podcast per un altre dia. Les edificacions antigues que es volien sortejar amb la construcció d'aquest passeig eren un autèntic destorb. Estem parlant, doncs, del Fortí de Santa Clara i del de Cervantes, que no permetien alinear el passeig per fer-lo ample i espaiós com és ara. L'alineació es va fer en 19 metres en un primer moment a la part del baluard i a la Rambla, a l'alçada de la casa número 1, coneguda com la Casa de la Dinamita, que també van enderrocar en el seu moment i que tenia una amplada de 15 metres i mig. Deixeu-me fer un apunt d'aquesta casa, la Casa de la Dinamita. Era el número 1 de la Rambla i també la podeu veure a les imatges. Es tractava d'un edifici magnífic que es va acabar de bastir l'any 1912. El seu arquitecte va ser en Josep Maria Pujol i de Barberà. També n'hem tingut, li vam dedicar un podcast fa molt pocs dies. L'obra era molt representativa del corrent noucentista català. La casa també es coneixia com la Casa Güell, la Casa Xirinacs o la Casa de la Dinamita. Va ser el governador civil, Lluís Dupuy, qui va ordenar eixamplar el passeig per donar-li l'aspecte que té ara. En un primer moment es van plantar uns arbres que no van acabar de prosperar, perquè un passeig ha de tenir arbres sí o sí. Però, veient el poc èxit i arrelament que havien tingut aquells arbres, unes acàcies, el moviment ciutadà La Popular, cap a l'any 1909, va decidir canviar aquells arbres i plantar-hi palmeres. Heus aquí la raó del seu nom. Ara bé, el balcó del Mediterrani i el Passeig de les Palmeres no serien el que són sense la seva barana. Si poguessin comptar d'una en una les fotografies que s'han arribat a fer a la barana d'ençà que està instal·lada al seu lloc, em pregunto quin número estratosfètic de fotografies ens sortiria. Puf, seria incomptable. Bé, començant per nosaltres mateixos, perquè el nostre àlbum de casament, el Salvió, tenim unes fotos fetes aquí a la barana del balcó, aquí la núvia, en fi. Ramon Sales i Ricomà va ser l'artífex de la barana. Per les obres complementàries de construcció de pedrissos i voreres, consta en el pressupost municipal la quantitat de 105.000 pessetes. Pels de l'ESO, 631 euros. El treball de serralleria va ser amb l'ajut de dos artesans més, en Josep Balcells, el contractista es deia Joan Salvador, i en Joan Granada va ser el picapedrer que va fer els pedrissos, els muntants i tota la resta. El projecte de l'obra en general la va realitzar Josep Pelegrí, que va ser qui va guanyar la licitació en subhasta feta per l'Ajuntament. entreu a la pàgina web. De veritat, és que avui ho heu de fer sí o sí perquè veureu un passeig a les Palmeres i un balcó del Mediterrani completament inaudits, absolutament diferents de lo que teniu en ment, de lo que heu vist sempre. I mireu quina imatge és la que acompanya aquestes paraules, en les quals es pot veure. Atenció, que el balcó està aguantat per uns contraforts que donen exactament al damunt d'uns horts que estan ben llaurats. Sí, sí, gairebé a peu pla, sense la timba que hi ha ara. La barana es va fer en diversos trams. El primer va arribar fins a cap a l'angle, més o menys a l'angle que forma així com un retomb, i que forma el mur d'entrada del passeig. I es proposaren també algunes reformes menors en els contraforts. En la construcció de la barana, en dues parts i tres pressupostos anuals, s'incloïen els repenjadors que es col·locaren per enfortir aquesta barana. La història de la col·locació va començar el 1889, a la part més important. Res així el que es deia en aquell moment. Que se construya un asiento y barandilla en el Paseo de Santa Clara, sacando a la subasta bajo el prototipo de 12.230,30 pesetas que se abonarán en la caja especial, la mitad con cargo al presupuesto del corriente año y el resto con cargo al próximo año económico. La barana es va datar, segons consta en el plànol original, el dia 5 d'agost de l'any 1889. Sigui com sigui, la necessitat de posar una barana a l'extrem de la Rambla Vella es va fer evident des d'un bon començament, per l'alçada amb la qual el passeig es talla de forma molt abrupta. La pedra, que en diuen de fetge de gat, hi va obligar necessàriament. Més encara, quan la Rambla es va començar a urbanitzar i es van establir els eixos principals d'un urbanisme que han donat a la Rambla el traçat que té ara. Dels edificis ja en parlarem en un altre dia, però perquè aquí hi ha moltíssim per dir, hi ha moltíssims canvis i uns llibres molt interessants, que ja us recomanaré en el moment en què parlem d'aquest traçat de la Rambla i els seus edificis. A la primera imatge que trobareu quan entreu a la web de la ràdio, perquè hi entrareu segur, veureu que el fotògraf que va fer la fotografia va captar una sèrie d'elements que avui en dia ja no existeixen. La barana es manté igual, però... Ah, on para l'enorme edifici que és el número 2, d'estil noucentista, que té entrada per la Rambla, però el balcó dona la baixada del Toro? Eh, que us ve present aquest edifici, just a la baixada del Toro, i que seria el paral·lel, el número 1, a la Casa de la Dinamita, que va desaparèixer en el seu moment? Doncs mireu, resulta que a l'inici del segle XX, quan van fer la fotografia, aquest edifici, que es diu Casa Rossell, obra de l'arquitecte Morera i Gatell, no existia. Al seu lloc hi havia una caseta petita, d'una sola planta, amb una teulada de doble vertent, sense cap interès particular ni arquitectònic ni de cap tipus. Resulta que aquesta caseta era la seu del Club Ciclista de Tarragona. El Pedal, en deien, i era tan petita que popularment se la coneixia com la Pajarera. Ara, com podeu veure a la imatge, la barana de ferro del balcó ja és en el seu lloc, perquè de fet es va instal·lar el 1894. No era ben bé com ara. Bé, el dibuix que traça sobre el mapa sí, i també la seva llargada i contundència, però no així la seva estructura. Us ho explico. Resulta que en un primer moment, la barana del balcó tenia una sèrie de contraforts que la feien encara més sòlida. I a la seva base, seguint la mateixa línia del dibuix que la caracteritza, hi havia una sèrie de seients, també de ferro, perquè la gent que passejava pogués descansar-hi una estona. Per què? En aquest passeig, que resultava ser tan senyorial, no era pas estrany trobar-hi famílies tarragonines benestants fent-hi un tomb, acompanyades, doncs, no sé, per les minyones, per la dida, perquè aquest també era un passeig recomanable i agradable per la canalla. Ara bé, aquests seients dels quals parlem feien que la gent que s'hi asseia estiguessin d'esquena al mar, no pas de cara, sinó d'esquena i, per tant, arrepenjats a la pròpia barana. si féssim una corda temporal i per aquelles arts de Birli Birloque i no sé, algun tipus d'estranya física quàntica o de màgia, qui sap, poguéssim escoltar què és el que deien aquells tarragonins que passejaven en aquell moment pel balcó del Mediterrani, quines converses devien tenir? De què devien parlar? Es trobaven prenent el sol i caminant fins a tocar ferro. Era un passatge tranquil, un passeig normal. Sol, aire, el cel clar, segurament, el mar... De què devien parlar aquella gent? Doncs probablement, igual que no pas ara, filosofaven dels temes de la política nostra de cada dia, dels darrers escàndols socials, del temps, que és aquell tema tan agraït i recurrent. En aquell temps segurament parlaven de les guerres carlines, del destronament de la reina Isabel, de l'arribada al tron del tron d'Espanya d'Amadeu I de Savoia, que era un rei, deixem-lo córrer, la proclamació de la Primera República, d'Alfons XII i, naturalment, el tombant del segle de la Guerra de Cuba, que tot just havia acabat. Semblen temes llunyans i peregrins, però en aquell temps eren tan importants com ho són ara, no sé, les eleccions, si finalment es formarà d'una vegada el govern de la Generalitat, si en aquest país algun dia anirà cap on la gent vol, sigui cap on sigui, si s'acabarà la pandèmia... Deixeu-me que us expliqui alguna curiositat referent a aquest passeig tan tarragoní que és el balcó del Mediterrani. Mireu, una de les principals imatges que caracteritzen el balcó del Mediterrani, més enllà de la pròpia barana, és l'estàtua de Roger de Llúria, enfilada dalt d'un pedestal. Roger de Llúria, en ple segle XIII, va ser un mariner i militar italià procedent del Mezzogiorno peninsular, al servei de la Corona d'Aragó. Va ser almirall de la flota de la Corona d'Aragó i de Sicília, la qual va dirigir de forma brillant durant tot el regnat de Pere III el Gran d'Aragó. Se li va concedir el comtat de Cocentaina com a recompensa per la seva trajectòria al servei de la Corona d'Aragó, i a Tarragona se'l recorda i homenatja amb aquesta enorme estàtua col·locada al capdamunt de la Rambla. Això sí, com bon tarragoní, d'esquena al mar. En Fèlix Cervera va ser qui va fondre el bronze amb el qual està construïda l'estàtua, disseny de l'arquitecte Ramon Sales. El monument fa 18 metres d'alçada i 6 de base, i l'obra és de l'any 1889. Una altra curiositat. Quan la gent va tocar ferro per atraure's la sort, ha de col·locar la mà al damunt del pivot de la barana que es correspon al dia de la setmana. A veure, tenim tots en ment com és la barana del balcó. Sabeu que hi ha dos pivots que són grans i al mig n'hi ha cinc que són més petits. Es corresponen als dies de la setmana, de diumenge a diumenge. I els petits es corresponen doncs, als dies corrents. Els diumenges són més grossos. Aleshores, entre els pivots més grossos n'hi van sis de petits. I per això es diu que segueixen els dies de la setmana. Quan vosaltres aneu a tocar ferro, heu de posar a la mà, el ferro que heu de tocar és el damunt del pivot del dia que toca. Ah, que això no ho sabies, veus? L'Òscar diu que no ho sabia. Com a bon tarragoní, no ho sabia. Aquesta és grossa. Veureu, una altra curiositat, aquesta d'un altre caire. Resulta que, en el tram de barana que toca a la Rambla Vella, per tant, estem passant pel davant de l'amfiteatre i ens estem acostant a la Rambla Vella, si us hi fixeu bé, a la part alta de la barana, veureu que hi ha un punt en el que hi ha uns forats perfectament rodons. Perfectament rodons. Es tracta de l'impacte d'unes bales que van anar a espetegar contra el ferro i van deixar-hi la seva marca. I allà estan. L'escriptor Ramiro de Maeztu, membre de la generació literària del 98, va dir una vegada que les dues coses que més l'havien impressionat d'Espanya eren, per un cantó, les neus del Moncayo i aquí sí que hi estic molt més d'acord, una nit de lluna plena contemplada des del balcó del Mediterrani de Tarragona. I won't dance, don't ask me, I won't dance. Don't ask me, I won't dance. Amb Ramiro de Maeztu puc estar en desacord amb moltes coses, però realment en aquesta afirmació que no hi ha res com la lluna plena contemplada des del balcó del Mediterrani de Tarragona, aquí sí que estic absolutament d'acord i comulgo amb les seves paraules. Avui el nostre viatge, la nostra repassada, la nostra petita visita en aquest podcast de Postals Antigues ha sigut fins al balcó. Ja sé què em direu, que és el passeig més corrent i més habitual, que tothom hi ha estat milions de vegades, que és la visita habitual. Però aquí hi ha algunes curiositats que no sabíeu. I a que no us imagineu mai amb les fotografies que a hores d'ara ja deveu haver vist, com era de diferent aquest balcó, tot aquest traçat i el que hi havia al voltant. A que això no us havíeu parat mai a pensar-ho? Doncs per això serveix aquest programa, per això serveix la ràdio. Si voleu saber-ne més coses i voleu aprofundir una miqueta més en tota aquesta temàtica, aquesta matèria, us recomano alguns llibres. El primer de tots, Tarragona, segle XX, a través de les postals. És una sèrie de llibres, un específicament dedicat al balcó del Mediterrani a la Rambla, de Jaume Benages i Rafael Calle. Un altre, Les llegendes i narracions de Tarragona, del Josep Pau Virgili, del Iaio Virgili, d'aquest llibre ja n'hem parlat en altres ocasions. I també un altre, en aquest cas de produccions d'Arola Editors, el seu autor és Joan Albaric i el llibre es diu Tarragona, balcó del Mediterrani. Trobareu més bibliografia, trobareu, si busqueu, molta més informació. Jo us recomano que esteu des de la ràdio i us convido, us empenyo, a que busqueu pel vostre compte i que indagueu i que us divertiu a més fent-ho. Les imatges que veureu són d'una pàgina extraordinària, a banda de dintre d'aquests llibres, d'una pàgina extraordinària que també sempre recomano, que és Tarragona Antiga, i també de l'arxiu del meu estimat Salvi Guinart. Aquest ha sigut avui el nostre podcast. Òscar, moltíssimes gràcies. Us hem acompanyat l'Òscar Martínez, que ha posat la música, que s'han encarregat de tocar botonets, i us ha parlat amb molt de gust Roser Pros. Ens veiem i ens escoltem en el proper podcast. Cuideu-vos molt, feu bondat. Fins al proper dia. Adéu-siau.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.